Oriol Montfort. Oriol Montfort és bo, o sigui, va néixer per això.
Va néixer amb els pitos, també.
Sí, sí. Va néixer, va néixer amb molts pitos. Amb molts pitos. De fet, sortirà aviat en una revista.
Com la vella quaresma.
Deia que no, l'Oriol Montfort, bàsicament, ha nascut per això, per quatre pitos. Aviam, avui veureu la imatge aquesta del pont i del vaixell, la veureu avui, us calceu-vos, perquè veureu hasta el resum d'esport sortirà el pont. Perquè mira que és llaminera la imatge. Bé, algú vol dir alguna cosa del tema de la sortida d'ahir? La mirada aquesta, no feia aquesta mirada ni Alves ni quan jugava a futbol.
Era la mirada i el caminar,
I aquest seguiment mediàtic, a veure, és la sortida d'un violador. Em sembla lamentable l'actitud dels mitjans d'ahir, sobretot amb les preguntes que li feien a la porta de casa.
Escolteu la Mònica Planes avui a l'article d'opinió que ha fet la píndola d'opinió que ha fet el Monarraco a la Mònica Planes, perquè ho ha quadrat.
I després, em sembla que va ser una instrucció d'un cas, diria que exemplar, perquè es va posar el consentiment de la víctima al centre, em va sorprendre la condemna, que per mi és molt baixa, i ara no entenc que no hagin pogut prorrogar la presó preventiva de Dani Alves, perquè jo crec que risc de fuga n'hi ha. I després s'ha parlat molt de si la justícia dels rics, dels pobres, és evident, aquest senyor té una capacitat econòmica, malgrat que té els béns embargats i tot això, però és un senyor que ha pogut reunir 1 milió d'euros en 5 dies. Per tant, la justícia no és igual per a tothom. És el missatge que tu llences a la ciutadania, per mi és perillós en aquest cas. I surt gratis violar. Perquè una condemna de 4 anys i mig...
Un tio que porta 430 dies de la presó, no podem dir que surt gratis.
Perdona, em sembla poquíssim. És a dir, no el pots deixar en llibertat ara fins que torni a la presó a casa seva.
Una idea de llibertat molt pobra.
Ho sento.
No, perquè aquí hi ha un tema sobre el temps que has estat a la presó. És veritat que aquest senyor, sempre estem dient, i ara fa setmanes que discutim sobre la funció de la presó, sobre allò que se'n diu, com dèiem, la reinserció social. No sé què ha canviat des d'un punt de vista del que pugui fer o deixar de fer Dani Alves aquest pas per la presó, no sé com ha treballat, ja ho veurem, és a dir, però clar, evidentment no ho sé, és a dir, hi ha molta gent que pot pensar que en comparativa amb un delicte de violació, doncs ell ha estat poc temps, sí, hi ha molta gent que ho pot pensar, hi ha gent que podia haver pensat que ja estava molt de temps, 4 dies, o que estaria molt poc, 10 anys, però en tot cas això ho decideixen els jutges, i malauradament ho decideixen els jutges, i tots hem quedat amb la sensació que si tens molts diners doncs pots sortir abans, això és evident. Ara, jo demanaria un exercici que faci la gent des d'un punt de vista de visió, que passin, que miren les imatges d'Alves davant del jutge quan va mantenir aquelles imatges, i les imatges d'ahir, perquè tot comunica, tot intenció, vols dir, pots dir moltes coses sense oferir la boca, i el dia que estava davant del jutge amb aquell capcot, amb aquella mirada com de, no, saps, mirant cap a baix, és a dir, manso, i ahir va sortir caminant com l'Eminem, com un raper, mastegant xiclet, amb la mirada alta i desafiant, com deies tu ara, com li havíem vist poques amb el jugador. Això és evident que té un punt de pensar-hi. És a dir, no surt d'espontani. Aquí hi ha una intenció. Ahir surt i diu, aquí estic jo, i ja he sortit.
També dic una cosa que aquí estic... Qui havia la casa de Dani Alves quan va arribar, o no el van trucar, o va lent com una mala cosa. Perquè aquells 30 segons, o 20 segons, a mi... se'n van fer una eternitat. És que estic veient... No.
Deu ser d'abans.
No, és que estic veient a Telecinco les imatges de Dani Alves, espero que no siguin del Dani Alves d'ahir, o d'avui, una entrevista amb una...
No, aquestes imatges són
del judici. Ara hi ha aquest perill,
No, hi havia una declaració abans.
Ara hi ha el perill que Dani Alves ofereixi alguna entrevista, o, clar, el perill ho dic per la víctima, perquè ningú se'n recorda d'ella.
Puc fer una pregunta? He de demanar a Dani Alves? Pregunto.
Jo, quan anava un dia, Basté, quan anava a la universitat, se'ns ensenyava que un periodista ha d'entrevistar el dimoni.
És que aviam com li fem l'entrevista. Aquesta a l'altra és com se li fa l'entrevista.
Ja tens la resposta.
Sí, ja tens la resposta. Val, perfecte. Una altra cosa. Digues. Ja.
No, a mi em sembla que hi ha una... les garanties en els procediments judicials són importants en el cas dels culpables, perquè és la manera de garantir que els innocents també les rebran. Llavors, la mesura de que un sentenciat sense sentència ferma pugui sortir durant uns mesos de la presó si ha complert prou part de la pena fins que hi hagi sentència ferma és una mesura habitual. I a mi em sembla que el que no podem fer és per la naturalesa del cas, perquè ens sembla, perquè per la nostra pròpia idea de càstig, perquè nosaltres creiem que és poc, perquè nosaltres, o sigui, relativitzar i creure que en determinats casos, si el sentiment de la societat, si la societat no l'encaixa o la societat no ho entén, el que hem de fer és petar-nos les garanties processals i les garanties judicials i les garanties penitenciàries d'una persona que ha i té dret de rebre un judici just. Llavors, a mi em sembla detectar, en el cas de l'Alves, una mena de força punitivista, com que per això li he contestat a la Mònica, que em sap greu perquè no l'he deixat acabar, però com una mena d'onada punitivista que intenta normalitzar la idea de que 4 anys de presó i 5 anys de llibertat vigilada és poc temps de presó, que a mi no em sembla sa per una societat.
Però perquè ningú s'ha carregat les seves garanties judicials. Hi havia dues possibilitats. No, enviar-lo a casa mentre s'acaba de decidir hi ha una sentència ferma o prorrogar la presó preventiva.
Sí.
Vale? Doncs es
i la llei,
que surti,
la llei
doncs
preveu que si tu pagues una fiança que és proporcional a els teus recursos econòmics, diguem-ne, i una prova de que és, sembla proporcional als seus recursos econòmics és que ha trigat uns dies a poder-ho oferir i que ha necessitat una xarxa de persones que l'han ajudat. Un altre debat és si els rics ho tenen més fàcil per fer-ho. Això és un altre debat, i si els rics tenen més mecanismes per escapolir-se de la justícia o no. Però si en tots els casos està previst que hi hagi una fiança fins que, o en determinats casos està previst que hi hagi una fiança per sortir de la presó si portes prou temps, i aquest senyor hi porta gairebé la meitat de la pena perquè porta 430 dies en presó, fins que hi hagi sentència ferma, no em sembla que hàgim de fer escarafalls perquè ens sembla poca cosa, perquè 430 dies de presó és molt de temps. I perquè el Codi Penal en aquest país, com parlàvem l'altre dia, està pensat, encara que no funcioni, encara que no estigui prou finançat, encara que no s'hi posin prou recursos, està pensat per la restauració i per la rehabilitació. I llavors, aquí, l'únic element de judici que hauríem de tenir en compte és si el senyor Alves ha tingut les condicions per adonar-se que el que va fer està malament, si ha mostrat una actitud a dins del centre penitenciari disposat a prendre certes coses o no.
A veure, jo crec
que fem-ho breu, sisplau, sí, que hi hem d'acabar, eh? Són 11:07, vull parlar dels mandamientos.
Jo ho faré breu. És simplement que l'Otto deia ara que a ell li sembla que és molt, 400 dies, però hi haurà altra gent que li semblarà molt li semblarà molt poc, i nosaltres no ho decidim, això, ho han de decidir uns jutges. Com ho decideixen aquests jutges? En funció de qui tenen davant? Sí. Ens podem queixar sobre el que fan els jutges? No hem fet altra cosa els últims anys, eh? I jo no ho faré escarafalls perquè ara se li apliqui a aquest senyor, perquè ha estat jugador del Barça, o perquè és famós, o pel que sigui. Fa anys que estem dient que hi ha jutges que no emeten sentències justes. I ens queixem de sentències de mil i un colors, i hem vist jutges que prevariquen. Per tant, això pot passar. Des d'un punt de vista, a mi em genera dubte de que aquest senyor, sobretot per la funció rehabilitadora o no, que hauria de tenir la presó, que aquest senyor li hagi servit d'alguna cosa passar per la presó, per canviar-li la seva manera de ser. Ho tornarà a fer? No ho tornarà a fer?
Home, el que segur que li ha passat a factura és que li ha canviat la vida, diguéssim, no? I llavors, una mica en la línia del que deia l'Otbo, no seré jo qui defensi Dani Alves, però si durant la instrucció ens semblava bé que la jutgessa que investigava prorrogués la presó preventiva mentre estava investigant, entenc que també s'ha d'admetre que un cop està sentenciat i complerta una part important de la seva condemna, té accés als mateixos beneficis penitenciaris que la resta de presos, al marge de que tingui més diners o menys diners. Hi ha una cosa que no podem canviar, que és l'alarma social que genera aquest cas.
Totalment.
I com que això no ho podem canviar, hem d'estar preparats per tot. O sigui, igual que defensem que la víctima té dret a protegir la seva intimitat en aquest moment i a la seva imatge, però també li diem que no té per què quedar-se a casa, vull dir, que la seva vida continua i ha de poder sortir, i ha de poder riure, malgrat la mare de Dani Alves considerava que era un element que demostrava que no era cap víctima, hem d'estar preparats també per veure que aquest senyor, el senyor Alves, sortirà de casa seva a dinar o a sopar. I potser algun dia hem de veure que aquest senyor és probable que igual ens el trobem algun dia en un bar de copes. Vull dir, com a societat hem d'estar preparats per això també.
Sí. Són les 11:09 minuts. Per cert, una notícia d'última hora.
Sí. Sobre alguna cosa que hem parlat?
No, bueno, Antonio Rüdiger, que és un jugador del Real Madrid, s'ha querellat conjuntament amb tota la selecció alemanya contra un periodista que l'ha vinculat amb Estat Islàmic. És un periodista alemany que va veure que Rüdiger penjava una foto al seu Instagram en què felicitava el Ramadà amb ell ajunellat, preparat per resar i amb el dit índex alçat. Doncs bé, el periodista alemany va dir que aquest gest és el que fan servir els terroristes per celebrar els seus atemptats. Per això el jugador del Real Madrid l'ha denunciat per insult, calúmnia, insult incendiari i sedició. Conjuntament amb la selecció alemanya. O sigui, bravo, eh?
També. Benzema a França, per exemple, el contenciós que va tenir amb el
Ministeri d'Interior. Són les 11:10. Palante, Mònica.
Palante. Avui hem començat parlant de cinema i jo m'he sentit una mica avui com a Martin McFly de Regreso al Futuro, perquè hem anat i hem vingut. El Basté està instal·lat en aquella època en què passava en cinema, ho feia amb el seu avi, i ens ha confessat un trauma que tenia, que era veure aquella pel·lícula, Les Petroleres, per aquell foradet, amb aquelles dues belleses, Cardinale, i l'altra era...
Brigitte Bardot.
I Brigitte Bardot, això ha quedat traumata en Basté. En Basté, que avui hi ha un moment que ha fet uns sons onomatopèics que m'agradaria que reproduïssis, Basté. Com es mou la cortina del cinema, d'antes?
No es fes... No fes...
Abans ho has fet millor, eh?
Ella més natural, ara, sí.
Bueno, he parlat d'aquelles pel·lis mítiques de la Setmana Santa, Ben-Hur... Tot en tenim una,
eh? Els 10 mandamientos està a Movistar Plus, que la vulgui veure.
Mira.
I Ben-Hur també, jo l'altre dia la vaig trobar.
On? Sí, a Movistar. També t'he dit que Ben-Hur, perdona, Isabel, Ben-Hur, que es veu que va... L'altre dia vaig assabentar-me que va haver-hi una... un remake, que es veu que va passar després de que Glòria... Ara ens ho explica el Jaume Ripoll, que ja corre per aquí.
Sí, però no sé, estic intentant llegir què és que...
Segueixes amb el tema de la teva lletra, eh?
No, és que faig de Rajoy i de Tian, perquè és horrorós i, a més, em deixo la llibreta, és fatal. Vinga, va. Moment en què en Basté s'ha engorilat avui, com ha dit ell, i ens regalava aquests sons que jo deia, onomatopeia, sons que ha fet relacionats amb el cinema.
Bueno, gairebé ha obert ell sol al Mar Roig, des d'aquí.
Sí.
Per favor.
Total. Vinga, hem anat al contenidor. Aquí hem descobert un nou concepte que ens ha posat Antoni Aire sobre la taula, l'embudisme.
És un moviment.
Que jo ho tinc claríssim. Un embudió a la teva vida. Hem parlat d'aquestes matrícules duplicades, d'usurpacions d'identitats. A l'Otbou, però, s'ha quedat amb la música de fons que em diu, m'ha dit en privat, aquesta música que estem posant aquí a la secció aquesta del contenidor és com de programes de ràdio nocturns dels 90. I jo he pensat, però si tu vas néixer al 99, tu què sabràs de la ràdio nocturna dels 90?
És un concepte. Igual, bueno, és que els friquis de la ràdio en sabem molt, eh?
Igual
que hem vist Los 10 mandamientos, encara que no ho sembli.
Molt bé. Després hem anat a parlar del tema de Vinícius, i aquí hem tornat al passat. Jo aquí m'imagino a la Isabel, si ara fóssim adolescents, Isabel, si tinguessis 15 anys, tinc clar que tu no portaries res del superpop ni cap ídol musical, sinó que tu portaries la carpeta aquella que portava amb forradeta amb fotos de Dani Carvajal. He vist que n'ets molt fan, perquè has parlat molt del seu gran intel·lecte i de la seva capacitat.
Fotos de jugadors de bàsquet.
Jo també portava. Què hi duies tu?
Jo sóc molt d'Audi Norris.
Audi Norris. Jo era de Villacampa.
Hòstia, Audi Norris.
De Villacampa.
Villacampa em va convidar un dia a menjar un croissant a l'Olímpic. A l'antic. A l'Olímpic no, a l'antic camp de Badalona. Sí, ja tens 8 o 9 anys.
No el que em va passar a Villacampa, ja t'ho explicaré tu. Molt bé, després tertulians. Hem entrevistat Esteban Ibarra. Atenció, tertulians. Algú recorda els càrrecs d'aquest senyor?
Ja?
Esteban Ibarra?
No, impossible.
Impossible. Jo crec que és l'entrevistat amb més càrrecs i més llargs que tenim. No els diré ara perquè anem molt malament de temps. Per tant, molt malament, tertulians, no escolteu ni apunteu. I ara, vinga, tenia una frase del Toni Aire, sí, però l'Otbou n'ha dit una ara molt que... O sigui, faré una dupla avui, d'acord? Molt bé, el Toni Aire havia dit allò de... Hem equiparat el ser grullers amb ser autèntics. Bien. Però l'aire, ai, el Otbou ha dit ara una que és així. Dir-li coix a un jugador no passa res.
A qui li diuen coix?
Puc dir una cosa molt ràpida?
Ai.
Que la gent no es perdi una obra de teatre que estan fent a la Sala Beckett, que es diu Derecho a Pataleta, que hi vaig anar ahir i és extraordinari.
Jo divendres passat vaig anar-hi.
És una cosa bastant...
Em va agradar molt perquè és bastant surrealista i amb intenció, i està molt bé.
Derecho és una cosa pataleta, bastant Beckett, generacional, eh? De tota manera.
No, jo torno a recomanar, pels que no l'heu vista, Firefly de la Calòrica, sisplau, de la Calòrica. Pràcticament un quart de 12. Gràcies a tothom.
Adéu.
Bona Pasqua i fins dimarts que ve. D'aquí uns moments, pel·lícules de Setmana Santa i després sèries per veure Prisplas en aquests 4 dies.
el per què de tot plegat.
Banc Sabadell t'ha ofert el per què de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutare una pubblicità per la radio con un catalano che pensa che sape parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco. Compte un dent Sabadell, al compte corrent menys corrent. Informa Dani Festa client a banksabadell.com.
RAC 1. El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ara que arriba el bon temps, a Brico Depot tenim tot el que necessites per posar a punt el teu jardí. Gespa, mobles, barbacoes, tendals, pèrgoles i molt més. Estalvia com estalvien els experts. Compra on compren els experts. Ja a la teva botiga i a bricodepot.es.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Amb un rasca de l'11 sempre rasques una mica.
Una mica? I per tu què és una mica?
Doncs, per exemple, riure una mica. Una mica de bons moments i potser molts d'euros. Fins a un milió.
Doncs dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Soc en David, de Carglass. Ara, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem un joc d'escombretes Bosch i te l'instal·lem gratis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 30 de març. Consulta condicions a Carglass Ponès.
Has deixat de prendre llet perquè et causa malestar? A Ametller Origen recuperem la llet fresca amb proteïna A2 que bevien els nostres avis. La llet llet d'Ametller Origen és vintage, però mola, perquè és, segons diversos estudis, naturalment més digerible.
Descobreix la nova gamma de llet fresca i iogurts llet llet, així com els seus beneficis a lletllet.cat.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest mes de març amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Tívoli, de l'experiència immersiva Tim Burton's Labyrinth al Palau Victòria Eugènia i de l'espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
11 i 18. Tenim una edat, Setmana Santa, també temps de tradicions relacionades amb el cinema, perquè hi ha poques bandes sonores com a bo cantar la Setmana Santa, com aquesta, per exemple, que és la dels 10 manaments, Ben-Hur, Quo Vadis. Avui volem parlar de la pel·lícula Setmana Santa amb el nostre expert en cinema al món, RAC1, que és el Jaume Ripoll, cofundador de Filmin i director editorial. Hola, Jaume, bon dia.
Bon dia, bona hora. A casa dèiem Ave Maria Puríssima, sempre, aquest moment. Sempre, sí, per Setmana Santa, quan ens veiem a casa a Mallorca, fem panades i ens diem Ave Maria Puríssima. I veiem pel·lícules religioses, alguna.
Sí, carriu, en aquella època és que... No sé si ara, aquesta setmana, Televisió Espanyola Bueno, ara, com que van un govern, diguem-ho, d'esquerres, no sé si ho faran, això. Però normalment, arribava Setmana Santa, igual que per Nadal, BTV et feia Que Bello es Vivir, normalment arribava a aquestes dates i et fotien a l'Ajuntamientos o a les Sandales del Pescador o alguna d'aquestes.
En faran de romans, potser no tan religiosa, yeah, però en faran alguna de romans.
Yeah. Estem parlant de pel·lícules religioses en general, espirituals, que parlen de cristianisme?
Sí, jo crec que hi ha una cosa interessant aquí, i és aquesta primera reflexió de per què veiem pel·lícules religioses per Setmana Santa i no
les
veiem
per Nadal.
En Nadal. Bueno, I he estat pensant i...
Has arribat a alguna conclusió?
Sí, perquè la Setmana Santa es fonamenta la tragèdia, que és la traïció, el sacrifici, la mort, la resurrecció i finalment l'esperança.
Sí.
I el Nadal és tot bondat, és el naixement, és positiu. I sobre quelcom positiu no hi ha bona ficció.
Vale.
Sí que hi és a partir de la tragèdia.
Molt bé.
Per això crec que per Setmana Santa sí estem abocats a veure aquestes pel·lícules que parlen de la tragèdia del cristianisme. I no només del cristianisme, sinó d'altres religions. I d'aquí que ve aquesta idea de veure moltes pel·lícules religioses per Setmana Santa.
Per exemple... Com es classificaries?
Com classificaries pel·lícules religioses? Bueno, jo crec que hi ha diferents maneres, no? Per exemple, la Setmana Santa tenim les pel·lícules que parlen de la història de la religió. Aquestes pel·lícules que parlen de la història de Jesucrist. També les pel·lícules de romans, per altra banda, no? Aquestes pel·lícules que veiem, Espartaco, Ben-Hur. Ben-Hur parla de la història de Jesucrist, però d'una manera tangencial. També tenim les pel·lícules espirituals i els musicals. Crec que són els quatre gèneres o subgèneres que més es veuen per Setmana Santa.
Val. Ben-Hur. Deixes començar per Ben-Hur? La nova versió de Ben-Hur que es va estrenar... Jo l'altre dia, parlant d'aquest tema a la redacció, no me'n recordava.
Ningú se'n recorda de la nova versió de Ben-Hur. I el millor que li pot passar...
És de fa 4 dies, eh?
El millor que li pot passar a la nova versió de Ben-Hur és que ningú recordi que s'ha rodat.
Perquè és horrible.
És aquestes pel·lícules que ningú, ni el director voldria que se'n recordés la gent, ni el Jack Huston, que feia de paper de Charlton Heston, voldria que recordessin. És una pel·lícula espantosa. I és una d'aquestes pel·lícules... Sí, és aquestes pel·lícules que el que fan és agafar el clàssic, l'original, i el copien sense el que feia únic l'original, que eren seqüències icòniques i personatges carismàtics. Això és una versió, com un copia-pega mal fet, però no només aquesta, hi ha molts remakes de pel·lícules clàssiques que s'han fet modernes, o noves versions de tema religiós que no han sortit massa ben parades.
Però de totes maneres, Jaume Ripoll, entre els 50 i els 60 és quan es van rodar els grans títols que coneixem de la Setmana Santa, bueno... Que era, jo recordo que el meu avi passava cine, sembla que t'ho he explicat alguna vegada, el cine Dante i el cine Unión d'Horta, i jo anava a veure les pel·lícules, i sempre posaven uns cartells, que era últimes projeccions en Espanya. I durant 20 anys, lo que el viento se llevó també li passava. I llavors recordo que eren grans superproduccions, però grans vol dir que era 70 mil·límetres?
Amples?
Amples?
En escope?
Sí, exacte. Això, apaisades, per entendre, i amb una cosa que no passava al cinema, per exemple, amb les pel·lícules de Scorsese, que hi havia mitja part.
Hi havia obertura. No recordem, per exemple, la història més gran de jamás contada, hi havia aquella obertura musical, com si anéssim a l'òpera,
sí,
i teníem aquells moments amb el Dmitri Tomkin o el Bernstein, una música, doncs, estàs 3 o 4 minuts d'obertura, potser després hi havia els crèdits, i començava la pel·lícula.
I devien ser caríssimes, aquelles pel·lícules, no?
Eren les grans produccions. Ara parlem de les pel·lícules de Marvel. El Marvel dels 50 i els 60 eren aquestes pel·lícules religioses. Algunes, recordem, es van rodar el Samuel Bronston a Espanya, totes aquelles pel·lícules, Rei de Reyes... Tot això era bastant important. I era una època on no hi havia massa controvèrsia.
Home, esclar, perquè deien el que deia l'Antic Testament... Ja està,
tot prou. A favor d'obra, diguem-ho
així. Tot a favor d'obra. Però en canvi, als 90 ja va venir, diguem-ho, les rèpliques.
I als 70, no oblidem que als 70 comença el marro als 70. Als 60 tot va bé i als 70 comença la contracultura i als 70 comencem a tenir les polèmiques, la vida de Brian, la polèmica Jesucrist Superstar, amb la polèmica que va haver a Espanya. Recordem que el musical va estar parat 3 o 4 anys. El musical amb el Camilo Sesto, el Teddy Bautista i l'Àngela Carrasco. Ara s'estrena tot just un documental que parla de com van sortejar la censura d'aquells anys, s'estrena el 75, i com van lluitar per poder tirar endavant el musical. Per tant, el 70 hi eren anys conflictius.
Hi ha un documental d'això?
S'estrena el divendres, sí.
On?
A casa nostra.
A Filmin. I qui l'ha fet? Bueno, és igual.
És un musical, és un documental d'aquests format d'entrevistes. Hi ha entrevista el Camilo Sesto, el Teddy Bautista i l'Àngela Carrasco, i parla un poc d'això, de com van lluitar i com van convèncer els censuros.
La pel·lícula era dura, perquè la pel·lícula era molt dura. La pel·lícula era la Neu Angevinson, era el director, i era una pel·lícula, a més, una banda sonora meravellosa.
De Lloyd Webber, l'Andrew Lloyd Webber. Grans musicals que junten les dues coses que m'agraden a mi, els musicals i les grans pel·lícules d'època. I jo crec que aquest moment hi va el 70 i els 90 es va reproduir. Jo crec que el 90 hi ha, per suposat, una pel·lícula que és La Passió de Cristo, que suposo que és de les grans controvèrsies, i un poc abans, La Última Tentació de Cristo.
De qui era La Passió de Cristo?
El Mel Gibson.
El Mel Gibson, exacte, el Mel Gibson.
Mel Gibson, i protagonitzada per Jim Caviezel, que és aquest actor que ara està fent moltes pel·lícules religioses, s'ha fet com a... està fent moltes pel·lícules ara de paper de Jesús o altres, altres personatges, però La Passió de Cristo va ser un blockbuster. No, no oblidem que va recaptar 600 milions d'euros a tot el món.
Hi ha una altra pel·lícula als 80 que va dir molt merder, que és una pel·lícula al Godard que es deia Jerusalem Magui.
Jo et saludo, Maria. Sí, aquí és una altra pel·lícula. El papa, que era Joan Pau II, va condemnar la pel·lícula, va dir no aneu al cine a veure aquesta pel·lícula, que és el millor que li pot passar a una pel·lícula.
Home, evidentment.
A mi m'agradaria que s'estrenés. Jo fes una pel·lícula, diria, per favor, que vingui el papa i la condeni. I va succeir. El papa condenava. En aquella època, Joan Pau II tenia bastant de gust per condenar pel·lícules, i en aquest cas va dir que no podien veure aquesta amb la Juliette Binoche, que parlava d'una dona que es quedava embarassada i deia que era verge.
Per cert, anem amb unes preguntes claus.
La pregunta és si m'agrada aquesta cançó. Espero que no sigui la pregunta.
Perquè l'odies.
Exacte, la resposta és òbvia.
Ja són dos. Això és cinema de Setmana Santa?
Per suposat. Sí, mira, és pel·lícula d'època, èpica, cara i llarga. Té tots els elements de Setmana Santa.
Ja. Et va agradar?
Em va agradar l'any que la vaig veure. L'hauria de tornar a veure per saber si em segueix agradant.
Vale, a mi també em va agradar molt la pel·lícula, també l'he vist una vegada i no sé si em tornaria a agradar, efectivament. Ara s'estrena una segona part, no?
Sí, això fa un poc de por perquè és el Ridley Scott, per tant, el mateix director que Gladiator, que la primera, òbviament, per raons òbvies no surt el Russell Crowe ni el Joaquin Phoenix. Tenim nous actors, en aquest cas el Paul Mescal, que és el nou ídol de masses actual, el Denzel Washington i el Pedro Pascal, que està per tot arreu. El Pedro Pascal, pel·lícula que surti, surt el Pedro Pascal. En careta o sense careta, ja està el Pedro Pascal. Gladiator 2 és una pel·lícula caríssima que ha augmentat encara més el pressupost perquè es va parar el rodatge a la vaga d'actors que hi va haver l'any passat i tenien tota l'equip a Malta. Estem parlant d'una pel·lícula amb milers d'extres i estava el pressupost al voltant del 280 milions de dòlars.
Ui, recuperar això que em costarà...
Això o és un nou Avatar o hi haurà problemes.
Hi ha altres títols que els últims anys han tocat l'època. Estem parlant d'Èxodos, també de Ridley Scott, o Noé, del Darren Aronofsky. Què?
D'aquests et podria dir que m'agraden tant com la cançó de Gladiator.
O sigui, res, perfecte.
I que és un poc que segueix aquesta idea de Ben-Hur, que és anem a copiar els clàssics sense saber què funcionava dels clàssics. I que és una cosa com hormonada, sense cap tipus de gràcia.
Digue'm algun títol recent de cinema religiós, Jaume.
Mira, et diria Silencio, del Martin Scorsese. És una pel·lícula que segueix un poc, sabent que l'Scorsese va rodar als anys 80 la darrera Tentació de Crist, el 2010-2011 va rodar El Silencio, que és aquesta pel·lícula amb el Liam Neeson i l'Adam Driver, que són de monges jesuïtes que van al Japó, i és una pel·lícula que a mi em sembla respectuosa, que parla de l'espiritualitat, no només de la història de la religió, sinó de què és el que ens motiva o què ens porta a la religió. I ara Scorsese va anunciar, tot just fa unes setmanes, que el següent projecte serà la història de Jesús.
Ostres!
Una pel·lícula de 80 minuts, serà curteta, pel que és Scorsese, gairebé és un tràiler, i serà la pel·lícula de Jesús. I una altra pel·lícula que m'agradaria recomanar, que també és una pel·lícula d'espiritualitat, es diu Samsara. Samsara és una, és una pel·lícula d'un director gallec, es diu Lois Patiño, i és una pel·lícula que té molta personalitat, i hi ha un moment que és fascinant, on et demana l'espectador que tanqui els ulls. I durant 6 minuts estàs amb els ulls tancats, perquè és una pel·lícula que parla del budisme, de la migració de les ànimes, i estàs 6 minuts només escoltant sons, amb la pantalla pot passar alguna cosa, però tu no has de veure la pantalla. Et recomano que de Setmana Santa, Jordi, a part de Gladiator i el príncipe d'Egipto, et puguis posar a Samsara.
Samsara.
A casa, també.
També a casa. De sèries, Setmana Santa. La Messias, te la contes o no?
Jo prefereixo el Messias al Liceu que la Messias a Movistar.
Et va agradar la Messias o tu?
La Messias, hi ha coses que m'agraden. Està molt ben feta, està molt ben rodada. Celebro que es facin sèries així, sèries arriscades en aquest país. Celebro que hi hagi... que Movistar doni diners a talent com els Javis per poder-ho fer, però a mi m'avorreix. Jo li veig tots els mèrits que hi ha, però el tercer episodi és que no vull continuar. La vaig acabar perquè...
Ai,
perquè...
a mi m'encanta. Sí.
No, i celebro que estigui aquestes sèries que polaritzen l'audiència. I ara no vull entrar en terreny de companys de sèries, però no oblidem que una de les primeres grans sèries, grans produccions, va ser el Jesús de Nazaret, l'any 77. Mm. Una gran producció, el Zeffirelli amb el Max von Sydow, aquestes pel·lícules també de sèries d'època.
Mira, jo veia una pel·lícula de visió obligada al col·legi, als Salesians, que va ser, sí, que em vaig quedar parat, perquè era ja a les acaballes, era ja amb el Franco mort, que era la passió en ser un Sant Mateo del Pasolini.
Ah, que també va ser una molt, molt controvertida, aquest teorema.
Pues imagina els Salesians, eh?
El papa no li agradava massa.
Tampoc li va agradar.
El papa Pasolini no li va agradar massa.
Sí. Aviam, anem a veure grans, per tota aquella gent que tingui plataformes, on es poden veure les grans pel·lícules de història, d'aquesta de Setmana Santa. Els 10 manaments, ara explicàvem fa uns moments que es poden veure a Movistar Plus.
Fantàstic, és una bona
pel·lícula. Em sorprèn, Jaume, que no hi hagi un remake dels 10 manaments, perquè a mi seria una pel·lícula llaminera de fer.
Potser perquè han anat malament, tan malament, tots els darrers remakes de pel·lícules clàssiques, que potser, i és molt cara, potser ningú s'atreveix a fer-ho. I perquè fer una aproximació a la religió avui en dia, amb tot com està polaritzada la societat, potser no és tan fàcil. No hi ha un Cecil B. DeMille com hi havia en aquell moment.
Es veure en Movistar Plus, no oblidem que té una escena, que és aquesta de l'apertura de les aigües, que sembla increïble, com als anys 60 o 70 es va fer aquella apertura.
Normalment és una pel·lícula extraordinària, i a més té un ritme, és molt llarga, però té molt bon ritme. El Charlton Heston, ara començàvem el programa amb la música del Elmer Bernstein, fascinant, a mi m'encanta.
Ben-Hur es pot veure?
A Movistar, però pensem que és el Ben-Hur original. El Ben-Hur,
sí, el de tota la vida, eh?
El següent no importa veure. Val. Si no voleu res, no veieu Ben-Hur 2.
Quo Vadis has de pagar, oi?
Sí, millor pagar-la perquè també és llarga d'aquestes. Eh? Dura com a, també 4 hores, bastant llargueta. A mi m'agrada més Espartaco. Que és
Espartaco a casa teva?
Sí.
Casa, a Filmin. La vida de Brian es pot veure a Filmin, també?
I a Netflix, la tenim allà a les dues plataformes.
La vida de Brian és de les pel·lícules que he rigut més a la meva vida.
És la pel·lícula més vista cada Setmana Santa.
M'ho dius en sèrio?
Sí, que veus vivir és la pel·lícula més vista cada Nadal, la vida de Brian...
O sigui, Filmin, la pel·lícula més vista aquesta setmana serà...
Monty Python.
Hòstia. M'encanta que
em vol riure.
Però més enllà, perdona, més enllà de totes les pel·lícules que teniu.
Sí.
Fins i tot les d'actualitat, eh?
Bueno, potser ara aquest divendres o dissabte no, però gaire l'any passat ho va ser, la gent vol més comèdia que tragèdia.
Vale. L'última tentació de Cristo es pot veure a Filmin, també.
Exacte.
Jesucristo Superstar es pot veure a Filmin, conjuntament amb aquest documental que ara explicava el Jaume. Gladiator.
A Netflix i a Amazon la tenim, la pel·lícula del Ridley Scott.
Val. Silencio, aquesta que comentaves abans?
A Filmin, de moment a Filmin només.
Val. Exodus?
Aquesta i Noé, que és la pel·lícula de Darren Aronofsky, les dues es poden veure a Disney+, Plus i Noé també es pot veure a Netflix.
M'has donat la idea de veure La vida de Brian.
Fantàstic. Riure, em soc a riure.
Gràcies, Jaume Ripoll, una vegada més. Complet. Fins ara, 11:32, ara tornem. Always look on the bright side
of life. El món a RAC 1, amb Jordi Basté. RAC 1.
Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio, una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Ei, aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Aquesta Setmana Santa gaudeix del modernisme de Domènech i Montaner. Visita l'únic centre d'interpretació dedicat a Gaudí. Descobreix l'art de comprar passejant i tasta el famós vermut de Reus. Aprofita aquests dies i vine a Gaudí de Reus.
Posa a punt la teva llar amb Servei Estació i fes les reformes mentre gaudeixes de la Setmana Santa.
Si tu vols fer tu mateix, a Servei Estació pots trobar tots els materials i productes de bricolatge.
I si vols que t'ho faci, el nostre equip de reformes integrals t'ajudarà en tot el que calgui. A més, t'ho financem.
Servei Estació, al carrer Aragó, cantonada Passeig de Gràcia i al carrer Sèquia 20 de Girona, de dilluns a dissabte de 9 a 9.
És temps de mones a Supermercat Plus Fresc.
Troba tots els ingredients per preparar la teva mona de Pasqua.
I per als amants del bacallà, tenim d'oferta l'Escrei, el rei dels bacallans, a 10,99 € el quilo.
També a plusfresc.cat.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Yachtmaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gespa artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es.
Vols viure una nit inoblidable? Tornen les nits màgiques de la Casa Batlló. Torna la música en viu al terrat amb 14 artistes per escollir. Gaudeix d'una visita fascinant amb un concert ple de màgia i viu una nit per recordar. Entrada ja a la venda a casabatlló.cat. Descompte de 20 euros per a residents nacionals.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
11:45. Anem amb les sèries. Hola, Pere Solà Ginferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Alejandra Palés, bon
hola,
dia.
Hola, bon dia.
Ara que molts podrem gaudir d'uns dies de festa, us hem demanat que ens recomaneu sèries que podeu veure en 4 dies. Deixa'm dir una cosa abans de que... mira, demà no vinc. Ja us ho dic ara, demà no vinc. Demà no vinc. Tinc una amiga que m'envia l'Anna, em va enviar un missatge ahir dient, carai, tota la Setmana Santa treballaràs? Dic, no. Sí, treballar avui i demà. O sigui, demà hi haurà l'embudió aquí, però és que a més el Sergi Embudió, que és un guerriller de les FARC radiofònica, serà aquí dimecres, serà dijous, divendres sant de 8 a 12 i dilluns de Pasqua, el dia de la Mona, de 8 a 12 també.
Aixecant el país.
Aixecant el país. Sergi Budio i tot l'equip del Món a RAC1. I tornem dimarts. Però per això et dic que vull que m'interessa molt que per acabar aquest programa abans de la Setmana Santa, en el meu cas, em pugueu recomanar sèries per veure allò que hem dit de dies de festa, que podem veure perfectament en 4 dies. Home, molta gent pot dir, home, puc veure 4 temporades en 4 dies, sí, ja, però no estem parlant d'això.
La qüestió és que també veieu a les vostres famílies...
Correcte, sí, això mateix. I que aneu allà, com es diu ara, a processons, que n'hi ha moltes i molt precioses a Catalunya. Aviam, comencem per Expats. Pere, el millor de la Nicole Kidman, dius, és a Big Little Lies.
I'm not somebody's wife, not somebody's mother.
A veure, el títol d'Expats possiblement farà que la gent s'horroritzi, perquè al cap i a la fi els expats, els expatriats, són la gent que ens està arruïnant la ciutat de Barcelona, no? A base de branys, lloguers alts, etc. Però, si intentem oblidar això i ens n'anem a Hong Kong, ens hi trobarem a la Nicole Kidman com una mare traumatitzada per una cosa que li va passar al seu fill petit, i segueixes la seva història i la de dues dones més, una amb problemes matrimonials i una postuniversitària per tota la vida, que val molt la pena. O sigui, a mi em sembla fascinant com la creadora i directora Lulu Wang retrata la ciutat de Hong Kong, i m'agrada sempre molt el concepte de drama adult de luxe. O sigui, que no necessita un gran misteri, no necessita un gran conflicte, encara que sí que n'hi ha aquí, per ficar-se sobretot en les crisis existencials dels personatges. I jo crec que té una mirada sobre la pèrdua que comporta una desaparició que és molt estimulant, perquè estem acostumats a veure desaparicions a la pantalla en format de misteri i no en format de com has de conviure amb el dolor de no saber què ha passat amb un ésser estimat teu. La tenim a Prime Video, són només 6 episodis, i la Nicole Kidman només és una de les actrius que està impecables a la sèrie. Encara que també s'ha de reconèixer que té una edat que molta gent posa en dubte si a la seva edat resulta versemblant com a mare d'un nen tan petit com és el de la sèrie, però vaja.
Es diu Expats i està on?
A Prime Video.
Prime Video. Alejandra, tu ens portes... Ui, no n'hem parlat molt bé d'aquesta.
És molt divertida.
Colín de Cuentas. Colín de Cuentas, es diu. Està a Movistar Plus, que és una petita comèdia que diu que tu t'encanta.
A mi m'encanta. És una sèrie australiana, és comèdia romàntica i té un punt de partida singular.
Me la va recomanar, ja sé qui me la va recomanar. El Joan Enric Barceló dels Amics de les Arts.
És molt divertida. El punt de partida és un home i una dona es coneixen després que ella, creuant un pas de vianant, li ensenya un pit i ell, distret, atropella un gos... i aquest gos quedi malferit i tots dos se n'hagin d'encarregar de l'animal, perquè clar, és culpa d'ells que el gos estigui malament. Llavors, què fem amb aquest gos? El portem al veterinari? Sobreviurà, no sobreviurà? I a partir d'aquí es comença a construir una relació entre ells dos, més el gos, i és comèdia romàntica.
Però és mona.
És mona, és molt divertida. Jo crec que a vegades les comèdies romàntiques pequen de que no són divertides, en el fons, que només són nyonyes, per dir-ho d'una manera, i aquesta és molt divertida. Té un punt d'humor escatològic, això als catalans ens sol agradar.
Sempre ens agrada.
Sempre ens agrada, i és molt mona, i té la gràcia que els protagonistes i creadors són matrimoni a la vida real, i que han escrit els capítols ells. Ha fet un capítol l'escriu ella i l'altre l'escriu ell, i té molta gràcia, sincerament.
O sigui, que hi ha aquella sintonia que molt sovint no saben trobar d'altres, no?
Exacte, i a més es plantegen temes que suposo que ells també s'hi han trobat, perquè hi ha una diferència d'edat bastant evident entre ella i ell, i és un tema que es posa sobre la taula i del qual es fa debat. Està molt bé.
Estem parlant de que això s'emet a Movistar Plus i es diu Colín de Cuentas.
I són 6 capítols de mitja hora.
Pam, ideal. Perfecte. Pere, Les gotes de Dios, que és una anada d'olla sobre vins.
Aquesta sèrie creada per Kwok Dang Tran adapta un manga, i això explica una miqueta la manera com està enfocada la sèrie, que va sobre Mor, l'expert del món del vi més important del planeta Terra, i la seva filla, la Camille, que és francesa. S'ha de disputar l'herència del pare, qui feia anys que no veia, amb Lisei, que és un home japonès que era l'alumne més prodigiós del pare. És molt interessant per la manera que té de representar els gustos. Evidentment és una fantasmada, perquè hi ha gent que amb olorar el vi, bueno, es munta unes palles mentals, bàsicament veient, visualitzant els sabors de diferents maneres, però jo crec que està molt ben resolta a nivell visual, i té una miqueta de tot, perquè comença gairebé com un thriller psicològic, després se'n va al drama familiar, té punts de comèdia romàntica, i és com molt rodona tot ella, i com dic, troba grans recursos per representar el vi i no anar només a aquella cosa, només al romanticisme habitual. La teniu a Apple TV Plus i té 8 episodis, i és interessant perquè és franco-japonesa, sí. I realment la veus i dius, sí, la meitat és en japonès, la meitat és en francès, i amb una miqueta d'anglès, és molt interessant.
I és d'aquelles sèries que comences a veure un capítol i en veus un darrere l'altre, vull dir, que no és gaire difícil.
Enganxa, eh?
Sí, enganxa i entra sola, una mica.
Sí. Hi ha aquesta, el Jaume Ripoll em va agafar el primer dia i em va dir, vés, mira aquesta, de bon, i jo no perquè estigui filmin, però mira-la, sisplau, perquè és el millor que tenim per aquí. El Quinto Mandamiento, que és un trucaim fet amb molta sensibilitat, Alejandra.
Sí, jo, per mi, és del millor que s'ha estrenat fins ara, fins del poquet que portem de 2004, 2024, tirat 20 anys enrere. Per mi és una de les imprescindibles. És el que tu dius, 4 capítols explicant la història real d'un assassinat d'un professor que es deia Peter Farker a mans d'un jove que es va fer expert en aprofitar-se de persones en situació especialment vulnerable i en situació de soledat, sobretot. No?
Sí.
I crec que és molt interessant per com estan retratades les víctimes, que està fet d'una manera molt sensible, que te les acabes estimant, que realment t'agradaria haver-les pogut protegir del seu destí, i les interpretacions són espectaculars. Vull dir, Timothy Spall, que és el Peter Farker, el professor que acaba morint, em sembla que és una interpretació meravellosa. No sé si el Pere està d'acord, però...
Sí, fa una actuació molt tendra, i com tu dius, són persones vulnerables, però no són vulnerables per manca de recursos, sinó perquè són persones a la tercera edat que encara tenen somnis, tenen comptes pendents, tenen frustracions, i algú sap aprofitar aquella solitud, aquella falta de que algú t'escolti com si encara fossis important, ho aprofita per esquilar-los o pelar-los o fer el que cregui que hagi de fer, no?
És imprescindible, jo crec.
Estem parlant del Quinto Mandamiento a Filmin. Siempre el mismo día, Pere, que dius que és una sèrie romàntica que emet Netflix, que també val molt la pena.
How is that someone can go from being... Sí, perquè a Netflix sempre ens passa el mateix, no? I veiem una comèdia romàntica, no sabem si estarà bé, i aquí ens trobem l'adaptació d'una novel·la que ja havia portat l'Anne Hathaway al cinema, aquí és amb uns altres actors, i és la història de l'Emma i en Dexter, que es coneixen a l'últim dia de l'universitat, en el Regne Unit, i a partir de llavors creen una amistat, forgen una amistat que anirà seguint a partir del mateix dia d'estiu dels anys successius. No només és bona perquè ells tinguin química, sinó que jo crec que és un clar exemplar de com desenvolupar dos bons personatges, perquè no només segueixes la seva amistat i la seva tensió sexual, sinó que tu segueixes les seves vides, les seves frustracions, les seves pèrdues, se't fiquen a dins del teu cor, i ens va demostrar com en Leo Woodall, que vam veure la segona temporada de The White Lotus fent de jove, d'essex, incult, etc. En aquí interpreta a un noi de bona família que et sedueix. Jo aquí vaig veure Sempre el mismo dia i vaig dir, aquest tio és una estrella. Així que mireu-la, perquè són 14 episodis, però són de mitja hora, els de teniu a Netflix i es veu així.
Es diu Sempre el mismo dia.
És més romàntica que comèdia romàntica, això que ho tingui,
sí,
que ho tingui clar la gent.
Hi ha comèdia,
hi ha
drama.
Més cap al melodrama, eh?
Sí.
Heu vist la pel·lícula, ho recordareu.
Tota la raó.
Recomanació, paquet de mocadors a prop.
Alejandra, cocina con química, que barreja ciència i feminisme. Discoveries
usually lead to more questions. Sí, aquesta sèrie també és una adaptació d'un llibre, com el cas de Sempre el mismo día. És una sèrie sobre una científica als anys 50 que pel masclisme de l'època doncs no pot desenvolupar la seva vida professional com a científica, com a química, i acaba trobant la manera de parlar de ciència a través d'un programa de televisió de cuina. És una sèrie que entra molt bé, és molt tranquil·la, podríem dir que és convencional, si voleu,
sí.
Però és ideal per una tarda de Setmana Santa. La protagonista és la Brie Larson, que crec que està força bé, que li dona bastanta entitat al personatge, i és molt mona per una tarda de Setmana Santa.
I està on, aquesta cocina?
Està a Apple TV Plus.
Sí, per la gent que no sigui de sèries, que sàpiga que la novel·la de Bonnie Garmus és exactament el mateix en format, en pàgina, i en l'edició en català està traduïda per la Bel Olit, i és un plaer també per la Setmana Santa, si el necessiteu.
Aquests dies poden... Bueno, me n'ha parlat.
Clar.
Tanta gent d'aquesta sèrie B, tanta, però tanta, que és Balenciaga, que conjuntament, ara comentaves la de la el Quinto Mandamiento, sí. I segurament també la Messias, és el millor que tenim aquest 2024.
La Messias és de l'any passat.
Sí. Perdona, la Messias, no anava a dir la Messias, anava a dir la del Pol López, que m'entusiasma.
Nos vemos en otra vida.
En otra vida, sí. Estem parlant de Balenciaga, que és la sèrie que protagonista Alberto San Juan.
Sí, exacte, és que quan diem de mirar sèries ara per Setmana Santa, un dels comptes pendents és mirar aquestes grans sèries que s'han emès en aquests 3 mesos que portem de 2024, i és que Balenciaga és el gust fet sèrie, és l'elegància fet sèrie, ens narra com va crear el seu atelier a París en Cristóbal Balenciaga, i se centra, sobretot té molt clar quin és el motor de la sèrie. No és la seva vida sentimental, que la pots veure, no és els drames històrics com l'arribada dels nazis a París, que també ho pots veure en la sèrie i també hi està integrat, sinó que el motor de la sèrie és la creació, el zel per la privacitat, i sobretot l'obsessió pel control, no? per domar la seva vida, com també fa amb les teles i amb la construcció dels seus vestits. Són només 6 episodis, és, com he dit, pura elegància, i ho teniu a Disney Plus.
Disney Plus. Una altra sèrie, A Filmin, que és una comèdia sobre el Me Too al cinema, Alejandra, que es diu Chivalry.
Chivalry. És una minissèrie anglesa de 6 episodis. És una sèrie petita, vull dir, és una cosa petita que explica, parla de la relació entre un productor de la vella escola i d'una directora de cinema feminista, que li encarreguen arreglar una pel·lícula que ha fet un director de cinema francès bastant masclista. I a partir d'aquesta relació es parlen de diferents temes sobre el Me Too que afecta el món del cinema, no? Des dels coordinadors d'intimitat, que és una figura que abans no existia i ara està present a tots els rodatges, sobre moltes altres qüestions del Me Too. Jo crec que és interessant si us agrada el món del cinema, si teniu certa inquietud sobre el feminisme, és una bona sèrie.
I després, el Pere, això està firmint, aquesta sèrie que diu Chivalry.
Sí.
El Pere també es vol parlar de Desenfrenades, que és un road trip femení que, segons ell, està massa enterrat al catàleg de Netflix. És a dir, que has de buscar-lo gairebé... has d'anar a buscar-lo expressament.
Vamos a ponernos...
Depèn!
Què és això?
És una meravella. Jo us la vendré amb una frase molt clara, que és: això és el Thelma i Lewis de la generació millennial. Ens trobem a quatre amigues a Mèxic que s'embarquen en un... Bueno, s'embarquen no és la paraula, perquè comencen a fer un road trip per terres mexicanes, i que cadascuna té la seva pròpia crisi. Una lamenta la mort de la seva germana, l'altra és una persona una miqueta deplorable que es dedica en el món una miqueta dels influencers, tenim la idealista, i pel camí coneixen a una noia en una situació vulnerable, en una situació de que està fugint d'uns criminals, i juntes el que comença siguent una comèdia en què els personatges et resulten una miqueta antipàtics, per no dir molt. O sigui, jo la vaig començar i vaig dir, oh, quina ràbia que em fan totes juntes, o sigui, m'està costant molt mirar-la. De sobte, les vas començant a entendre, i no només et diverteixes, sinó que t'emocionen, veus el paisatge mexicà i acabes tinguent una de les històries de sororitat que jo crec que estan més ben fetes a la televisió d'aquest mil·lenni. Té 10 episodis, que són relativament curts. La teniu a Netflix, i a més la banda sonora us farà estar obsessionat en les següents setmanes amb temacles de Elsa i el mar, o per exemple la Nati Peluso.
I acabem amb Fellow Travelers, que es pot veure a Sky Showtime o a través de Movistar Plus, que és un drama romàntic. Crec que en vas parlar tu, Pere, no?
Em va parlar l'Alejandra.
Ah, sí. És un drama romàntic polític.
Polític.
I LGTBI.
Sí, sí, molt polític. Perquè el que explica és una història d'amor que s'allarga durant... Sembla que són dues dècades o més. Bueno, em sembla que són tres. I t'ensenyen com tots els claroscurs d'aquesta relació, no? O sigui, des de les dinàmiques de poder que hi ha dins de la relació, però també hi ha la tendresa, hi ha decepció, és una relació molt complexa. I els protagonistes són en Jonathan Bailey, que el coneixem sobretot dels Bridgerton, de Saint Anthony, guapíssim, que aquí interpreta un jove que arriba als anys 50 a Washington, és un jove molt innocent, amb creences religioses, que s'enamora d'un alt funcionari, que és el Hawk, que ell està molt acostumat a viure una vida paral·lela, no? A viure, doncs, amagant els seus sentiments. I, a més, jo crec que la sèrie funciona molt bé com una masterclass de història LGTBI dels Estats Units, perquè estem als Estats Units, i és, doncs, des de la persecució de l'homosexualitat per part del macartisme, els com oasis de llibertat que hi havia en alguns llocs concrets, com Fire Island, i arriba fins l'epidèmia del VIH. I jo crec que està molt ben interpretada, només per ells com a parella protagonista, sobretot per Jonathan Bailey, jo crec que val la pena.
Però encara aquesta?
No, la vaig començar, però és una d'aquestes que tinc pendents. Jo crec que t'has descuidat, però he de dir que en el tram final és una miqueta dolorós el maquillatge, no?
Sí,
és una cosa
a veure,
tothom.
Sí, jo crec que fallen una mica, el pressupost anar una mica curt pel que fa al maquillatge.
Sí, perquè no hi ha cosa pitjor que imaginar-te...
Una miqueta curt.
No hi ha cosa pitjor que imaginar-te un temps perquè passin els anys i que no sàpiga, i que diguis... no, aquí falta algú, aquí falla algú. Aquí
falla la part de maquillatge, però crec que la història en si
sí
funciona.
A vegades estàs a sobreposant aquestes coses, no?
Sí, són petits reptes.
Per ser una notícia d'última hora... Un moment, perdó. Ara, aquí. Que m'envia... Aviam. Perquè té un problema ara amb l'iPhone. Diu, la justícia britànica ha decidit posar en pausa l'extradició de Julian Assange als Estats Units. Els jutges permetran a la seva defensa que torni a apel·lar, és a dir, que no han entrat en el fons de la qüestió. Per tant, el procés torna a començar i podrà, per tant, Assange tornar a presentar els seus arguments. Doncs vinga, sant tornem-hi, que no ha estat res. Doncs mira, bona notícia per Julian Assange, o una manera d'allargar-ho tot plegat també. Hola, què tal, Marc Segués?
Hola, molt bé, molt bé, molt interessat per les pel·lícules.
Quina sèrie estàs mirant, puc saber o no?
En vam parlar la setmana passada, no he canviat. Breakpoint, és una sèrie que...
No has canviat perquè no tens temps.
Perquè no l'he acabat encara. Segueix el circuit de tennis de l'ATP i et va presentant diferents protagonistes. A mi m'interessa bastant, però clar, has de ser bastant forofo del,
no,
no,
ja,
del tennis, que entenc que no és habitual.
No.
Som-hi amb el diàling?
No. Home, espera't un moment.
Perdó, tinc pressa.
Estàs perdonadíssim. Deia... Hi ha un dia que hem de fer de sèries? De debò, sèries? que grans sèries que resulten que per cadascú de nosaltres són autèntica ronya. Saps això? Grans sèries que tothom diu.
Sèries que detestem, tot i que a tothom li encanta.
Considerades obres mestres.
Uf. N'hi ha.
Jo en tinc unes
quantes. Oh, jo odio l'Oeste de la Casablanca, no la suporto.
No la suporto,
que condescendent que arriba a ser l'Aaron Sorkin quan escriu.
No!
Sí, doncs mira, ja tenim tema.
Jo no, a mi m'agrada molt.
M'encanta.
Oh, que condescendent.
Aviam, a tu, Alejandra, te pot aparèixer algú o no?
Ai, no sé.
Jo tinc una ara que vaig veure la primera, em va encantar la primera temporada, i després a partir de la segona, aneu enganyant.
Jo reconec que Mad Men em vaig avorrir.
Mad Men, tu dius Mad Men, et vas avorrir.
Ah.
Vols que digui quina és la meva?
Entendre.
La primera temporada em va semblar magnífica, però a partir de la segona va dir, escolta'm una cosa. Mira, jo ja no sóc tan intel·ligent com vosaltres, aneu a pastafang.
A veure.
Lost.
A veure, però això no és impopular, perquè l'Os va anar perdent defensors temporada.
Va anar pel Pedregasti fins als nassos de gent rara, tu.
Però sí, d'aquí és un tema, perquè també podries dir que Breaking Bad no hauria d'haver durat més d'una temporada, per exemple, no? Que la resta és molt redundant, però vaja.
A mi se'm va fer llarga, de fet la vaig deixar a mitges.
Veus?
Ah, sí. És que és allò que dius, sisplau.
Jo vaig deixar a mitges Homeland. Però no per res, perquè el mainat em va avançar una temporada de cop.
Jo vaig veure quantes temporades té.
Jo he vist moltíssim.
Però... En té massa, i les últimes tornaven a ser decents després de que s'allargués tot el tema d'en Damien Lewis, que l'aguantaven en allà i cada vegada era més insufrible. Però vaja, és que una sèrie que tenia com a premissa de que una persona ja tenia un diagnòstic de que sentia veus i la posaves de directora d'una oficina d'intel·ligència a Turquia, doncs dius, home, jo no sé si és el candidat per dedicar-se a intel·ligència.
He de dir que ara Marta Ramon, companya del Barça, juga a RAC1, confirma, Marcegués, la teva opinió de que Breaking Bad està sobrevaloradíssim.
Moltes gràcies.
Veus, ja tenim el tema, eh?
Doncs d'acord, quan,
ja
quan tu vulguis.
Tema, ja tenim el tema, perquè entenguis que hi ha unes quantes. Ara sí, el diàleg.
Sí, som-hi. Passem de pel·lícules i sèries a un altre art, en particular de la música, i és que a la nit dels ignorants ha nascut un nou duet musical que li augurem un molt bon futur.
¿Tú sabes aquella del Ricky Poverty?
Sí.
Atención, ojo.
Te
amo. Aquella...
Tararara.
Ho fas molt bé.
No, és aquesta, no.
Ah, m'he confós, doncs a veure com
fa. Mi manera serà perquè t'hi amo. Cada una estela m'has dividido del tiempo.
Esto para mí es vergüenza.
He vola, vola, si traser que t'hi amo.
No puc més.
Està molt bé, eh?
Això és or.
Puc dir que crec que aquesta oient truca molt sovint i molt sovint canta, perquè va cantar una cançó de Nadal que per sempre en el meu cor.
Sí, va trucant sovint i aquesta vegada el Xavier s'hi va sumar, el Xavier Solà, i vinga, ja tenim el duet.
Era perquè t'hi amo, sí. Bueno, què més?
Passem als esports. En una entrevista per la TDT a Catalunya Ràdio, el Xavi Lemus sembla que parli esperanto o inclús que hagi fet alguna copa de més.
Avui la situació és que Ecrofor, d'alguna manera, s'ha tornat a graduar.
Què te passa?
No sé si fa uns mesos tu i el Pau pensaríeu en l'escenari que estem vivint ara amb el Godinho.
T'encuentres mal o algo?
Un cop a sobre de la taula o tinc de confiança més gran que anava a cara d'aquí.
De moment et va malament.
Això té una explicació. Ah. És el que les preguntes es van gravar malament, les van intentar retocar amb intel·ligència artificial i el resultat
ja no va
acabar de sortir.
No.
I parlant de futbol, aquest cap de setmana dos jugadors de la selecció espanyola han col·locat l'humor com a protagonista de les retransmissions de la Copa de la selecció espanyola.
Y que mañana a lo mejor la alineación empieza con Raya y Porro. Así puede empezar la...
Qué bonito, ¿eh?
La alineación.
Raya y Porro, Miguelito. Miguelito.
Vaya fiesta.
No vaya antidoping a la...
Raya.
Viva el hombre.
Y si llega...
Y de central, de central Canuto.
Falta y si llega a convocar a Sergio Camello, ya la lías, ¿eh?
Cuidado que limpia Luis Díaz la cartera, Porro. Rápidos. Se la lleva Luis Díaz. Porro, le limpia y la paga el porrito.
I en aquest mateix registre, un redactor de Ràdio Barcelona ens ensenya, des d'una xurreria, que és totalment compatible treballar i gaudir alhora.
I encara no han marxat, així que els vaig a preguntar, perquè ara m'estan menjant els xurros.
Oh! Que gust, que maravilla.
Si voleu, els hi puc preguntar què tal els hi han semblat.
A veure.
It is tasty. Do you like it?
Però que cerdo
és el... Sí, sí, ho ha dit. M'està menjant el xurro. I si us sembla, rematem-ho a casa, que sempre ve de gust això, perquè tot sovint l'Ernest Codina s'ocupa de recordar-nos que hem de pensar dues vegades abans d'obrir la boca.
Doncs, en fi, aquesta porta que han subestat per 700.000 euros és la porta del Titanic que va salvar Rose de morir al naufragi.
Uau!
L'han trobat? L'han trobat?
Per què dius?
No, és la porta de la
pel·lícula.
Ah, vale.
Troba la porta del Titanic, no. En fi, que demà vindrà l'embudió, si Déu vol, aquí a l'edició del Món a RAC1 demà fa uns dies de festa. Demà, per cert, que el director del Servei Català de Trànsit ens explicarà com es prepara l'operació sortida. Jo crec que hi ha molta gent ja fot el camp, però que és veritat també que hi ha encara molta gent que sortirà entre dimecres, dijous i divendres. Divendres és aquell dia que tothom vol fotre un dia fora de casa i hi ha un mar de les carreteres de Cal Ample. Demà el Ramon Lamil, el director del Servei Català de Trànsit, i demà també un llibre que s'estrena, Me l'imaginava més gran, i altres frases mítiques de les sèries catalanes.